Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Tana
i Elisa Giner. Per parlar-nos del tema, tenim avui amb nosaltres Josep Antoni Fluixà. Benvingut, Josep.
Hola.
És un plaer tenir-te en el programa. El nostre convidat Josep naix a Alzira, la Ribera Alta. És mestre i escriptor. És assessor literari d'Edicions Bromera i director de publicacions infantils i juvenils d'aquesta editorial. Com a escriptor, ha conreat tots els gèneres. Va encetar la seva trajectòria l'any 1987 amb la publicació del llibre de poemes titulat Nàufrags sense illa. Posteriorment, com a autor d'obres de narrativa infantil, ha publicat 9 llibres, dels quals destaquem El pirata naufragat i La narradora del desert, amb dos publicats en castellà, gallec i basc. A més, és coautor amb Charo Vidal de l'obra de teatre infantil La ciutat dels gratacels, que ha obtingut el Premi de la Crítica de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana 2004 al millor llibre infantil. Durant els anys 1994-95, obtingué una llicència d'estudis per investigar sobre la literatura infantil i juvenil valenciana i sobre les diverses estratègies d'animació a la lectura. Ha escrit nombrosos articles i assajos de crítica literària i també textos de caràcter didàctic i pedagògic, com ara el llibre Jocs i estratègies d'animació a la lectura. En l'actualitat, ha estat encarregat per portar endavant un projecte de foment de la lectura gràcies a un acord entre l'Ajuntament d'Alzira i la Direcció General del Llibre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Generalitat Valenciana. Des de l'any 2002, és director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. Bon, Josep, ja vegem que tens un currículum molt extens, i ens agradaria que ens comentares algunes coses. Com i quan comences a escriure?
Pues comença a escriure pràcticament des de molt menut, tot i que, si em permeteu, abans contar-vos una anècdota, jo el que volia ser realment era, diríem, pintor, o sigui, il·lustrador. M'agradava moltíssim dibuixar i crec que no ho feia del tot malament, però un dia vaig anar en companyia d'una veïna meva i li va dir a ma mare, jo el portaré a l'escola municipal de dibuix, i em vaig anar a agafar de la maneta d'ella i vaig arribar allí i allí em va veure el professor de dibuix, em va mirar de dalt a baix i em va dir, este és massa nano, no el vull. I jo em vaig anar a casa amb tota la meva dignitat, però al mateix temps molt afectat, i llavors ma mare em va dir, diu, no et preocupes, anirem i li direm que eres, que eres nebó d'ell, perquè era el pintor Fluixà. I jo tindria 5 anyets o per ahir, i ho recordaré, probablement sigui un dels primers records de la meva vida, vaig dir, si no m'ha volgut per nano, que no em vulga per nebot. I em vaig rebutjar l'assistir a l'escola del dibuix, i lògicament doncs, vas perdre el que era la tècnica que uno podia fer. Sempre tenia molta afició de dibuixar animalets, però al mateix temps en aquells blocs que abans hi havia, aquelles llibretetes que tenien una espiral, no? Jo dibuixava i escrivia un conte, una història i tal. Sí que recordo que amb 12 anys vaig escriure una mini noveleta que seria Los enigmes de Rouen, que és una ciutat francesa que no he estat mai, no sé si algun dia estaré, però la vas veure en el mapa i em va agradar allò de Rouen, I aquelles històries que feia Bruguera, en Història Selecció, que estaven enquadernades amb el llom del llibre, sempre estaven els quatre personatges principals i tenien cada dos o tres pàgines tenien la mateixa història en còmic. Jo llavors aquells llibres es llegia molt, m'agradaven molt, i els enigmes de Roland el vaig escriure i el vaig enquadernar amb cartolines i tot amb el mateix disseny d'Històries Selecció. Això ja va ser, això recordo ja que eren els 12 anys, però en un principi la meva passió era el dibuix. Després, posteriorment, quan uno ja es fa major, se converteix a poc en lector, i sobretot quan ve l'etapa de l'adolescència, la jovenesa, m'entra allò de la poesia, no? De llegir poetes i de llegir, d'interpretar el meu món interior i també, com no, intentar una mena de lligar a través de fer algun poema amorós. No, i a poc a poc ahir m'he endinsat en el món de l'escriptura des d'aquella època. Sempre dic que a mi m'agrada més llegir que escriure, perquè és molt més relaxat. I pel que fa a la pintura, si em permeteu, d'alguna manera ens hem de compensar perquè la meva filla des de menudeta sí que va poder entrar a l'escola de dibuix. Llavors no feia res si era un menut o va ser, va entrar i ara ja ha acabat segon de batxiller i l'any que ve entrarà en l'escola de Belles Arts, per tant, no és que l'haig influenciat jo, però ahir estava. He de dir-vos que al final de la seva vida, en una exposició que li se va fer a Fluixà, al CIRA, de tots els seus quadres, vaig tindre l'oportunitat de parlar amb ell i de contar-li l'anècdota i riure-mos. I no passa res, vull dir que tampoc és que li ha tingut una mania amb un tio en absolut, no?
Hem escoltat que has conreat tots els gèneres, no? Però en qui et sent més còmode a l'hora d'escriure?
La veritat és que jo em sent còmode en tots, no? Jo en un principi, quan vaig començar, tres d'aixos escrits prehistòrics per a mi, que seria lo d'Enigmes de Roland, va ser la poesia. Crec que la poesia té una època, una edat en la jovenesa, que uno ha de necessitar explorar-se interiorment i saber quins són els sentiments que vol transmetre, està conformant-se. Després ja passa una època en la maduresa en la qual uno la poesia pues, ja és una altra cosa, no? Uh-huh. I fins i tot n'hi ha molts poetes que l'abandonen. Jo he de dir-vos que ara estic retornant a la poesia i m'agrada escriure. Diuen que quan tu no es fa vell, no sé si serà senyal, comença una altra vegada, no? Però la poesia m'he trobat a gust. El que passa que per la meva professió de mestre, de docent, i per una altra banda per la meva, diríem, política de difusió cultural, arriba un moment en què a mi em preocupa la manca de lectors i comença inclús a fer algun assaig que no es va publicar quan hi havia aquella, a finals dels anys 70, aquella mini polèmica que no, sobre la poesia social o la poesia formalista. Sí. Jo començo a escriure poesia en un moment que la poesia és molt formalista, els novíssimos i tal, però havia sigut un gran lector de Celaya i sobretot de Blas d'Otero. No? I a mi sempre la poesia com a missatge m'havia agradat. Llavors, aquesta crítica, jo la entenia que era una crítica, aquesta polèmica, no? Entenia que era falsa en el sentit que la poesia igual dona social que formalista, el que cal és fer una política de difusió de la llengua i anava ja incidint o pensant en la necessitat d'una literatura autèntica de qualitat per als xiquets i les xiquetes. Això estic parlant d'abans de l'any 82-83, que amb la llei de dibuix i ensenyament del valencià es posa en marxa el que podríem dir la creació de la literatura per a infants i joves així al País Valencià. Però jo ja en aquella època ja ho tenia, el que passa que era molt jove, però pràcticament només comença a treballar de mestre, jo ja començo a escriure alguns contes per a xiquets i xiquetes. No sóc autor de literatura per a infants com molts mestres que han escrit per necessitat de tindre textos per als xiquets i les xiquetes. A mi, diríem, abans de mestre, tinc una vocació d'escriptor. O sigui, no sóc un mestre que escriu per a xiquets, sinó sóc un escriptor que s'ha fet mestre i que creu també en la literatura per a infants i joves. Lògicament, m'he sentit molt còmode en la podria escriure més, no sóc un autor d'aquests perquè les editorials te demanen, jo ara tinc davant de mi 4 o 5 editorials que no paren de demanar-me textos, els escriuria i els publicaria, però jo no sé com mai prolífic en això. El teatre m'ha agradat, només he fet una xicoteta assaig, però el trobo molt difícil. Sí. El que sí que m'agrada molt és l'assaig, els articles, escriure, i fins i tot gèneres que alguna vegada he pogut, com és el gènere de l'entrevista. De fet, el Cira ha fet un llibre que és una entrevista amb un pastisser, sí. I això d'interpretar el personatge, de preguntar-li, de treure, m'encanta. De fet, disfrute tant o més escrivint una entrevista amb un personatge del tipus que siga que escrivint també un llibre per a infants.
Vale, doncs estàs comentant-nos que ets un gran lector de poesia, que has escrit poesia, i el que em crida un poc l'atenció és això que dius, que sembla que la poesia la llegim quan som més joves o ens iniciem en aquests poemes, no? Que els dediquem al xicó o a la xicona que ens agrada. Però quan anem, per exemple, a classe, la poesia costa molt de difondre, la gent no vol. Trobes que es difon suficient o la gent té por un poc de llegir poesia?
La poesia no es difon, no es difon pràcticament en absolut, però ja hauríem de parlar de molts temes. Llegir és una cosa, jo me referia a escriure, quan un és jove escriu. De fet, per exemple, hi ha més poetes que escriuen que llegeixen. Sí. No sé si m'entén. Hi ha molta gent que escriu poesia i no llegeix poesia. I és una cosa molt típica també de l'adolescència. Si tu preguntem a la gent jove si llegeixen poesia, no llegeixen, però probablement si férem alguna estadística hi hauria més gent que en el seu moment de tristesa o el que sigui escriu poesia, perquè és una manera d'expressar els seus sentiments. Clar que una poesia escrita sense saber quina és la tècnica de la poesia i res, doncs ja me diràs tu com és, no? Però sí que hi ha una certa edat. Això, el professorat i molta gent és incapaç de saber utilitzar, perquè si no hi ha una font... Per què és incapaç? Perquè ells no són lectors de poesia i ells també tenen moltes dificultats per a transmetre un poema, Per tant, la primer pas per a difondre la poesia entre els més joves seria anar creant com si fos allò que tires una pedra i les zones van expandint-se, hauríem d'anar a poc a poc, no? I sobretot transmitint-li a les altres persones quines són les emocions, els plaers que se té en la lectura d'un poema. I fer lectures col·lectives de poemes, és a dir, en una classe llegir un poema, comentar-lo, tu interpretes això, això. Uh-huh. Clar, això el professorat té molta por. Molta por perquè ells, en realitat, no ho entenen. I com a molts, si han de llegir un llibre d'Ausias Marc, li diuen als xiquets, llegiu un llibre d'Ausias Marc o del poeta que siga, no? Però en realitat el que caldria és difondre-la des d'una altra manera. N'hi hauria moltes maneres, però no sé...
No, i estàs fent memòria que a mi m'agrada la poesia perquè te vaig tindre un mestre que era un gran lector de poesia i ens va fer transmetre totes aquestes sensacions, o sigui que sí que és veritat.
Jo,
tens raó en això, no havia reflexionat.
Moltes vegades a mi me diu la gent, com dius, no és estratègic i tal, jo el que caldria és fer un poquet de reflexió als bons lectors perquè han esdevingut lectors. Jo te podria contar moltes anècdotes, fins i tot la que he contat en principi, no eres pintor, però la vida te va seleccionant, però per exemple jo tenia un professor en batxillerat que entrava i la primera cosa que feia abans de parlar de sintagmes i tot això era llegir normalment un poema. I es quedava bocabadat l'home mirant per la finestra. I tots miràvem, està perdent el temps, no? I jo el veia i jo sempre pensava que algun dia l'evitaria. És a dir, que s'alce... Però jo diria, si este home és capaç d'emocionar-se, jo també, ui, què té això, no? Què té això? I a poc és, vas provant-ho, no? Però l'única cosa... ni mos feia anàlisis de la poesia ni res. Se coneix que l'home deia, abans de suportar el que he de suportar en la classe, llisco un poema i en la cosa que jo també faig moltes vegades. Jo quan tinc moltes coses, o estic molt de temps treballant cara a l'ordinador i tal, sempre tinc un llibre, un poema, deixo tot i llisc el poema en veu alta. No? I és una manera de relaxar-se, com me podria menjar un bombó, que també és una cosa molt agradable. No? Però bueno, la poesia tampoc és una cosa majoritària, però la gent tendeix s'ha dit, ah, això és una cosa minoritària, això tal, tal, tal. Això és per una banda. I per una altra banda, per una altra part, crec que la poesia en el segle XX, igual com l'art i moltes coses, s'ha allunyat excessivament de la gent. Sense uns referents, la gent no pot... el bon art és aquell que t'agrada, però que té algo que te transmet. Quan tu veus una cosa que no transmet res, pues, clar, és molt fàcil, un quadre tot blanc, i te diuen, jo què sé, Sibèria a les 5 del matí, no? O tal. I tu dius, i dius, vale, d'acord, però m'estaran prenent el pèl? O, en aquest sentit s'ha fet molta poesia, jo que sóc lector de poesia, he de dir que en els anys 90 per ahí, vaig abandonar, i de fet si no escric més poesies perquè jo pensava que la poesia que jo feia era d'una altra època, no? Perquè veia que tota la gent de la meva generació, que segons alguns és la generació dels 80, de fet jo vaig publicar un llibre, una antologia de poetes, així valencians en la Universitat de València, que es deia Brossa Nova, poetes dels 80. Això vol dir que jo sóc de la generació dels 80. Val? Però em donava compte que tots els poetes que guanyaven els premis, una poesia que jo mateix no entenia, vull dir, és per molt que referents, i després també una poesia molt cultista, a base de moltes referències mitològiques, que jo en algun escrit m'he fet un poquet de broma, diguem, menys mal, que només cal consultar l'Enciclopèdia Catalana o una enciclopèdia per saber els referents. No voldria saber si les persones aquestes foren molt cultes i tingueren molta bibliografia, ja seria impossible entendre el poema. Crec que la poesia en això ha perdut. Cal fer una poesia, si no directa del tot, però sí una poesia entenedora. I en aquest sentit m'agrada més la poesia que ara últimament els joves estan fent, que és la poesia més de l'experiència. Hi ha una altra tendència que diuen que són els de la diferència, que no ho entenc molt bé, però vol dir que són diferents de l'experiència, no? I són més formalistes. Però aquesta poesia de l'experiència a mi m'agrada perquè... també n'hi ha molta que és molt simplona, no? Però ve que la gent jove, en castellà, per exemple, i en valencià, estan... en castellà sí, en València tenim poetes com Carlos Marzal o Vicente Gallego que estan fent una poesia molt bé, en valencià Enric Soria, Marc Granell és de la generació dels 70, però està fent una poesia directa, un llibre d'ell, Conversos per a Anna, que és un llibre d'amor, de poemes, la generació dels 70 pràcticament no van escriure ni un poema d'amor, no? I això són llibres que estan arribant a la gent. Quan jo me dono compte que aquests llibres la gent també els entén i tal, jo un poc torno a interessar-me per la poesia.
Em cridava l'atenció quan parlaves de la necessitat de consultar l'enciclopèdia, perquè a banda de l'enciclopèdia també calia consultar el diccionari, no? És a dir, molta de la poesia que s'ha fet en els últims anys pareixia que es feia o es construïa a base de rebuscar en el diccionari termes insòlids i agrupar-los de manera que resultarà sorprenent, però al mateix temps també completament opaca, no? Clar, perquè clar. Realment...
Jo tinc un poema, però que dus del llenguatge, un poema que se diu Invitació, i és una invitació a que la persona isga de l'habitació de sa casa i que comença a disfrutar de la vida, i potser en un bri de brossa que isga entre el carrer, l'asfalt, pues que te dona alegria, no? I és una invitació. I al final passa, s'acaba en un vers que pot ser prosaic, però que jo trobo que és tan poètic com un altre, diu, no passa res si et furten la cadira. Uh-huh. Llavors, n'hi ha persones que han llegit aquest poema i m'han dit, m'ha salvat la vida, m'entens? Me trobava en una depressió i això és allò bo que transmet. I no fa falta buscar el diccionari per entendre el vers, no passa res si et furten la cadira. Sí que té la poesia sempre referències culturals, com ahir, no passa res si furten la cadira, té una referència cultural, allò de quin va a Sevilla Pierre de Susilla, no? Però això és el que té la poesia, perquè té molts referents. Clar, sí. Quan el lector no capta aquests referents és quan se perd un poc les coses, però aquests referents de cultura i tot això sí que és necessari, que això quan tu no és lector en general es va tenint, igual com quan veus un quadre o veus un Calatrava, per exemple, que està fent aquestes coses, doncs te recorda Gaudí i tal. Llavors és quan tu no... se ho passa més. Clar, això necessita l'escola donant-li aquest bagatge cultural i tot això per a uno diríem extasiar-se i disfrutar per aquestes coses.
I bé, estem parlant de la dificultat, no?, que té aconseguir que la gent s'aficione a la poesia, no? Però avui dia sembla que això seria un problema menor, perquè el gran problema seria simplement que la gent s'avisioni a llegir qualsevol cosa. Qualsevol cosa, no? Què es pot fer perquè ja de ben joves els xiquets i les xiquetes s'aficionen a llegir?
I això és pràcticament la meva tasca professional en els últims anys, no? L'intentar establir estratègies, xocs i intentar difondre la lectura. Se podia fer moltes coses i des de molts àmbits, eh? Per exemple, des dels àmbits dels mitjans de comunicació es podia fer moltíssim. Però moltes vegades no només són programes d'aquests que feu així, les ràdios, per exemple, televisions comarcals o locals estan fent una tasca molt important perquè estan entrevistant escriptors, etc. Jo he de recordar-vos que si en la mateixa Politècnica ha existit ja crec que un parell de vegades a la televisió de la Politècnica, però se podria fer moltíssim. En l'àmbit de les biblioteques, cada vegada les biblioteques ja no són allò que només se registren els llibres i se fa serveis de préstec. Les bibliotecàries estan preocupades per fer activitats que porten la gent a que vinga a la biblioteca. I després està l'àmbit que jo més domino, que és en l'àmbit de la docència. Jo que la clau la considero en que el llibre i la lectura sempre siguin protagonisme d'alguna manera. Siguin protagonisme a l'aula, siguin protagonisme als mitjans de comunicació o, per exemple, en la programació cultural d'un poble, concretament en el CIRA o en altres que tens plans de foment de la lectura, com Carlet o Cullera, que en la programació habitual de cultura el llibre estiga present. Com? A través de presentacions de llibres, a través de jornades, conferències, etcètera, etcètera, però de moltes coses. Per exemple, una de les meves preocupacions bàsiques també és intentar lligar diverses institucions, no només centrar-nos en un públic molt selecte. Des d'aquest punt de vista, per exemple, experiències al CIRA molt interessants és organitzar cicles en programacions d'activitats culturals on el llibre està molt present, per organitzar-les amb institucions i entitats i col·lectius molt diversos. M'explicaré, per exemple, una falla, en el CIRA la falla La Malva, ara també entra la falla del Mercat. Volen organitzar una cosa i fan un concurs de literatura per a infants i per a xiquets i xiquetes. Però la falla del Mercat fa un llibre magnífic, un llibre amb presència d'autors d'una certa qualitat, tant de literatura per a infants com d'adults, participació d'Enric Lluch, de Josep Millo, Palacios, Josep Ballester, etcètera, etcètera. Llavors, en aquest programa d'activitats de tot un mes col·loquem un acte que és presentació del llibre de La Falla a la Malva. Però La Falla a la Malva és una entitat que entra en el programa com a col·laboradora i, per tant, se senten lligats. I tant activitat seva és aquesta presentació com la presentació del llibre Santuarios Valencianos del Consell Valencià de Cultura. Llavors, quan se fa això, també venen els de La Falla perquè estan implicats. Però també venen, a lo millor, les mares que tenen un grup, que tenen xiquets discapacitats, perquè hem organitzat unes jornades sobre lectura i discapacitat. Entens? Llavors, te coneixen i a lo millor van o per exemple, en guany concretament, que vas presentar el llibre este de la pastisseria, doncs venia un públic que era per la pastisseria, però venia un públic, una pastisseria perdida de prestigi, no? Prestigi no local, sinó comarcal, amb un llibre, amb unes il·lustracions magnífiques. Llavors ve un públic de gent i s'entera que n'hi ha unes altres activitats, que potser l'endemà hi ha una tertúlia sobre què llegeixen i escriuen els joves. Els joves me referís que a gent de 20, 25 anys del CIRA o de la comarca. Llavors, una cosa lliga amb l'altra. Jo penso que el que hem de fer per a fomentar la lectura és això, conèixer, que el llibre siga protagonista i implicar en molts col·lectius. A mi no em costa res anar a un col·lectiu com, per exemple, este de mares amb xiquets discapacitats i fer una tertúlia, llegir un llibre com El curioso incidente del perro a medianoche, que tracta un personatge que té una mena de síndrome d'Asperger, i llegir-ho amb les mares, que una té xiquets amb síndrome de Down o Asperger o autisme, i sentir-se elles que alguna persona de fora llits, està en elles i comenta el llibre, és magnífic. A més, en aquests actes és fantàstic perquè sempre hi ha alguna que porta una coca de poma, l'altra porta un xampany, perfecte. O, per exemple, que l'Associació de Dones Afectades amb Càncer de Mama diga, nosaltres també volem entrar en aquest pla, què podem fer? Ai, doncs podries portar tal escriptora, Esperança Cans, per exemple, que ha escrit un llibre magnífic enllà de la mar, que parla sobre una dona que està malaltia i com la supera i tal. per a mi va ser una experiència fantàstica davant de 80 o 90 dones que s'ajunten diàriament tenint una activitat de lectura. No? Per tant, jo el que intento a través de la Fundació Bromera i tot és obrir les activitats. En l'escola m'he deixat, en l'escola se poden fer moltíssimes coses. La primera que jo dic als mestres és llegir-los. De vegades els mestres volen activitats de foment de la lectura com si els muntares una activitat amb teatre, tal, i això es pensen que s'animarà la lectura. Sí, però la millor animació de la lectura és llegir-los. Si ells només tots els dies llegiren un fragment o llegiren una obra que potser els xiquets i les xiquetes per ells sols no poden llegir, però tu llegis per capítol i quan acabes un capítol el moment més interessant el talles i ells veuen la cara de xiquets que diuen mestre, més, 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 i tu no, més, més, demà, no? És fantàstic això.
Escolta, jo una curiositat, això que estàs comentant de les estratègies, jo conec gent que té un llibre, no? I després va, el deixa en un banc i va una altra persona, l'agafa. Tu coneixes això?
Bueno, hi ha moltes experiències d'aquest tipus. La del banc no, sí que conec en la...
Un banc o en un lloc determinat.
En la biblioteca de Carcaixent, a banda dels llibres que tenen una espècie de bagul allí, i on tu tens un llibre que has llegit i ja no el vols i tal, el deixes allí com si el donares, no? I una altra persona ha deixat un altre, tu mires allí i t'emportes el que vull. Ni es fa sistema de préstec, ni res de res. Són llibres que una persona s'ho estima o deixa o ja se vol... No són llibres tampoc d'aquests que dius no, això no saps on enviar-ho, no? No és un efemer de llibres, que podria ser una altra cosa. Sí que n'hi ha experiència. Això és que actualment les biblioteques i tot el món s'està menetjant molt en això, en fer activitats. Fa falta un registre d'aquestes experiències, un intercanvi, tot això. I, de fet, nosaltres, des de la Fundació, o des de la meva feina que estic jo fent a la Fundació Bromera per a Foment de la Lectura, podien esdevenir, si tinguérem temps, si humanament, els recursos humans de vegades són els més costosos, no? Podríem aconseguir o intentar fer aquest tipus de coses. De fet, una de les coses que hem fet també amb l'Ajuntament de València és fer uns premis, els premis d'innovació educativa que tenien, crear-ne uno per a experiències de foment de la lectura en la qual no poden participar, a més dels mestres, bibliotecaris, grups d'animació, etc. Això és la primera vegada que s'ha fet, és no àmbit del CIRA ni de la comarca, sinó àmbit de tota la comunitat, i són 1.000 euros, vull dir que està bé, i són experiències que se puguen fer. El que pretenem en això és que la gent comenci a participar, alguns guanyaran, però segurament altres no guanyaran, però tenen experiències vàlides que se poden, diríem, intercanviar. Existeix una manca d'això, i existeix també una manca d'exportar el que fem. Crec que fem coses molt bones així. Jo estic en contacte amb la gent de la Fundació Germán Sánchez Ruiz Pérez o el Centre Universitari de la CEPLI, de la Universitat de Castilla-La Mancha, etcètera, etcètera. I ells estan també molt il·lusionats en les coses nostres, però els valencians es queixin molt poc. Jo he estat a un congrés sobre això de lectura i tot això en Santiago Compostela, de literatura per a infants i joves, i només hi havia dos valencians. Hem de fer l'esforç també de donar-nos a conèixer.
Bé, Josep, estàs parlant, que acabes de dir, de més en l'àmbit local, no del gira de les campanyes, però saben que has fet una campanya, el títol Campanya de Gir per Créixer i Campanya de Gir en València. Es podries explicar com s'organitzen aquestes campanyes, quins criteris es segueixen a l'hora de triar els títols i, bé, si es podries parlar d'alguns resultats, si... Crec que alguna encara està en marxa,
sí,
no?
Sí, o... sí. Una en concret encara està en marxa. Bé, mira, lògicament la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura té la seva seu en el CIRA i el CIRA la tenim molt coberta i la comarca. T'he parlat d'alguns pobles, però te podria parlar més de pobles. Però també hem fet activitats a la ciutat de València a través... Ara, concretament, si algú entra en la pàgina web de la Fundació, hi ha convocat un curs a València de 80 hores amb dos cicles que se farà amb la UNED, en la seu d'ací de València. I també amb el Centre de Professors de València hem fet algunes activitats. L'any passat vas fer una conferència amb el Marítim, etcètera, etcètera. A Alacant i a Castelló, conferències a banda, sí, amb conferències puntuals o alguna activitat, n'hem fet. Però, lògicament, com que la nostra visió no és només reduïda al CIRA i la comarca, hem de pensar en activitats que arriben o tinguin un abast major. La nostra experiència, ja quan dic parla nostra, de tot l'equip que estem en la Fundació, de fer activitats de formació de mediadors, és a dir, d'anar a parlar, fer cursos majoritàriament per a professors, tant des d'infantil com de secundària, i per a biblioteques, sempre ha arribat un apartat, arribes a un punt, com a l'és al principi, de què se podia fer? Jo he dit, des de diversos àmbits d'actuació, els mitjans de comunicació, i està la família, no? I quan parlàvem de la família, que és bàsica i important, sempre se podria fer això, se podria fer allò, però llavors sempre venia la suggerència o el prec de, i vosaltres o algú, o tu no podries vindre a la meva escola, o tu no podries vindre a fer una conferència per a pares, clar, lògicament, si és dins de l'àmbit proper de si, pues, d'alguna vegada ho he fet, però clar, quan te diuen tu podries vindre a Morella, pues, Morella, pues, des del Cira, Morella val la pena anar, no? Però per aquestes coses... I llavors sempre vam pensar, i si fèiem alguna cosa per a... molt senzilleta. I és quan vam pensar en la campanya Llegir per créixer, que se complementa o se materialitza, millor dit, amb un llibre que se diu Llegir per créixer, d'una seixantena de pàgines escrites per Joan Carles Girbés, amb consells molt senzills de com fomentar la lectura dins de l'àmbit familiar. Però no volíem un llibre que estigués allà en les prestatges. És el primer llibre, crec, que tracta aquest tema en valencià. En castellà, en algunes característiques, el Ministeri de Cultura i Educació ne va fer un molt bonic, molt il·lustrat, però en valencià hi havia poc. No? I llavors vam voler fer-ne un, i amb la idea de poder-lo repartir, amb la idea que arribara als professors i les professores o persones, i pràcticament, com aquell que dia, amb mig llibre tindrien un seguiment per a ells mateixos atrevir-se a fer la xerrada a pares i mares. No? Facilitar el material. Llavors, va eixir el llibre, però una de les coses que se'n dona compte és, una, si el vens, la gent ja entra en una altra dinàmica, no arriba on arriba. El regalar va bé, però el regalar per regalar de vegades no s'aprecia. I en algunes altres campanyes d'alguns llibrets no tan grans, sinó quadernets, com es fa un llibre, la tècnica que utilitzem és enviar una carta als centres educatius o les biblioteques en els quals diguem que la Fundació Bromera ha fet aquesta campanya, ha publicat un llibre i que si algú està interessat pot sol·licitar tants llibres com pares o mares vulgui regalar o tants usuaris considere una biblioteca, doncs vull tindre 70 exemplars o el que siga per a regalar a les famílies. I en unes fulles a color també fem un manual d'ús per al professor, un manual d'ús per al llibreter, un manual d'ús per als bibliotecaris i un manual d'ús per als pares. Manual d'ús per als mestres, els bibliotecaris, és a dir, que, bueno, per exemple, el cas del mestre. Tu tens els llibres i pots agafar i posar-los en la bossa els xiquets i les xiquetes i ja està. És una forma, però no te la recomanem perquè a lo millor cal que aprofites la reunió que fases de fi de curs o la reunió que fases a principi de curs amb els xiquets que van els pares i els expliques pues, des de si han de portar bossa o no, si l'entrepà l'han de portar, les coses típiques que es poden explicar. Llavors aprofites per explicar-los els temes de la lectura i a tot el món li agrada que li regalen algo, li regales el llibre. Si en vols, ens en demanes, no? Hem tingut la col·laboració així, econòmica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i de la Direcció General del Llibre, per això hem pogut fer uns 110.000 exemplars. La campanya es va fer pública, crec que en el mes de maig. En aquests moments ja hem repartit més de 90.000 exemplars. Vull dir, per la demanda ja t'indica i s'està repartint i està arribant a molts centres. Per tant, ahir és un èxit. L'altra és que ha coincidit les dues en el temps, és la campanya Llegir en València, que pensàvem fer-la l'estiu anterior, el que passa per uns problemes d'última hora pues un dels mitjans de comunicació se va despensar i hem tingut que ajornar-la. La campanya Llegir en València és una campanya que té per objectiu per primera vegada intentar donar a conèixer els escriptors i les escriptores, que és una altra manera. Per què no llegeixen els escriptors en valencià? Pues perquè la gent no els coneix. Uno té la imatge de qualsevol escriptor o escriptora, no? En el planeta i la foto i tal, llavors va la gent i demana el Código da Vinci o els bestsellers. Però si un ve un llibre de Josep Lozano, El crim de Germania, o qualsevol de les últimes, El mut de la campana, l'última novel·la magnífica que he publicat, i si no el coneix no s'habitua a llegir. Per tant, volíem algo que apareguera en els mitjans de comunicació. I la campanya se fa en dos diaris, en el Levante i en el Mundo. Han col·laborat o s'han adherit tots els partits polítics, des del Partit Popular, el PSOE, el Bloc, i associacions, sindicats. Això costa molt, convèncer, reunions a les Corts en esta Federació d'Escola Valenciana, si vols, si, o universitats, la Politècnica també està adherida. Si algú veu els logotips, per dir-ho d'una manera, diu, ui, com és possible haver aconseguit tanta gent? Doncs volíem que estigueren tots per a donar. I la campanya consisteix en la venda per un euro en els diaris de dos llibres, un per a infants i un altre d'adults. I una col·lecció és en el Levant i l'altra en el Mundo. Però sí, també la campanya té unes fitxes de lectura en les quals se recomanen pues, moltes coses. Són fitxes del tipus, ara no recordo, avui mateix en el diari venia una. Algunes són, per exemple, parlant de la Biblioteca Valenciana, que existeix, donant-la a conèixer, per si algú vol anar. Altres són del tipus de pel suig entren les coses i parla sobre les cobertes, és a dir, quan tu mires un llibre, te dedic, i li dones uns suggeriments per a, quan agafeu una montonada de llibres, pues, per a que miren els continguts de les portades i tinguen uns suggeriments, és a dir, li fem idees, estratègies, o quan vas a una llibreria, què fer, deixa't recomanar pel llibre. Aquestes fitxes se reparteixen de dijous a diumenge. I aquestes sí que te puc dir que s'han repartit o s'estan fent uns 4 milions de fitxes, que és una cosa molt important. Per resultats de la campanya, que és una cosa, no sé si vosaltres voleu ser tan indiscrets o què, però quan vaig a un mitjà de comunicació sempre pregunten. S'estan venent moltíssims. Tot el que voldríem, no. Però els infantils, per exemple, en alguns diaris n'hi ha un diari que es ven més, que en un es ven més que en l'altre, probablement perquè els lectors d'aquest diari se presten més, no vos diré quin, però, no, però per exemple n'hi ha diaris que els infantils algú dies que han arribat a 8.000 exemplars. Imagineu-vos això, el que significa. Però està entre 3.000, 4.000, 5.000, aquesta és la tònica setmanal de llibres. A lo millor un llibre d'adults, que no són llibres dels que estiguin a la venda, s'han buscat contes a posta fets per la campanya, per a no entrar en competència amb el que podia ser el llibre de les llibres. Perquè el que volem és que un autor, avui un se llitja un conte d'adults de Vicent Borràs i diu, aquest autor jo no el coneixia. I mira, s'ha dit, pues té tal novel·la o tal, no? O de Martí Domínguez, pues té una novel·la, i d'autors de moltes editorials, perquè una cosa és Edicions Bromera, l'altra la Fundació. I la idea seria que algú llegirà un conte de Martí Domínguez i diu, pues té altres obres, m'ha agradat aquest autor, i que anar a la llibreria o a la biblioteca i comprar llibres d'aquest autor o que llegirà d'aquest autor, que estan en qualsevol editorial.
Fer difusió dels tres escriptors,
i
també, clar.
Això també significa que en els diaris n'hi ha mitja pagineta, des del dijous ahir, amb entrevistes amb eixos escriptors i amb personatges famosos. A mi me posaria en un compromís si me preguntàreu quins tipus de famosos n'hi ha, perquè jo la premsa del cor i tot això, no, però bueno, Núria presentadores, ara no sé ni el nom.
Núria Roca,
apareix, vull dir, són personatges d'aquest tipus coneguts televisivament, molt coneguts, dic que a mi me posaria un compromís perquè jo no preste massa atenció. Però Carles Alberola, per exemple, també i parla sobre el llibre anterior i tal. Bueno, això n'hi haurà persones que ho llegiran, altres no, però per primera vegada apareix. Igual com hem tingut la gran sort de comptar amb la col·laboració del grup Alvena, que han fet sketches amb els autors de la sèrie
autodefinida. Els famosos de la televisió, sí.
I ells s'han implicat en seguida. Jo crec que els resultats, alguns dels meus amics i col·laboradors de la Fundació, alguns se deceben, perquè jo què sé, a lo millor uno pensa que quan parlem de mitjans de comunicació estem parlant de 20.000 o coses, però això són xifres realment que no estan, però si penses que un llibre normal se poden vendre al voltant de 1.000 llibres, estic parlant d'un llibre infantil, que en recomanacions se venen 1.200 llibres en tot un any, i ja és... pensar que un llibre en un cap de setmana pugui tenir una difusió de 2.000, parlant-nos en el pitjor dels casos,
sí, està,
crec que és molt positiu.
Va, ja estàs comentant de tots els dos llibres que estan llegint-se de literatura infantil, i una de les coses que també hem llegit en el currículum és que com a director de la col·lecció de literatura infantil i juvenil anomenada Micalet Galàctic, d'aquesta mateixa editorial, doncs a mi el que m'agradaria un poc que ens comentaris és, ens has dit abans que als 12 anys havies escrit en Inmas de Rouen. Aleshores, com a director, quan trieu un llibre, en què penseu? El llenguatge que trieu, la història que pugui connectar amb els xicons i els més xiquets? Quins són els criteris?
Jo m'agradaria sempre agarrar el criteri que te vaig a dir, però de vegades n'hi ha altres criteris, no? Però el criteri que m'agrada a mi és que si un llibre per a xiquets a mi m'agrada, se publica. És a dir, si jo veig que és un llibre, diu, no, mira, a mi m'ha avorrit, m'ha caigut de les mans, però té uns valors, té una voluntat, a uns xiquets es podrà agradar. No, jo com si fos un xiquet. Si a mi no m'ha agradat, pense que un xiquet tampoc li va agradar, perquè exacte, el xiquet no és un xiquet una discapacitat mental, no? És un xiquet de la seva capacitat i ja està. Tot, per tant, jo busco això. I a mi m'agraden els llibres amb literatura, amb sentiments, poeticitat, qualsevol cosa. He llegit literatura per a infants d'altres llengües i ho trobo això. El que passa, t'he dit, que també sóc conscient que el Micalet Galàctic concretament ha sigut la col·lecció per a infants i joves amb més títols i estem creant una literatura. Què vol dir crear? Que de vegades has de baixar una miqueta el llistó i dir, vaig apostar per aquest tipus de literatura. Per dir-te un cas, jo vaig apostar per un llibre de poemes per a infants que a mi no m'agradava excessivament, però vaig retocar una coseta en l'autor i tal, perquè pensava que calia que s'animara algú a escriure poesia per a infants, no? Quan comencen a haver ja més per a poesia per a infants, ja som més exigent. Ja no agafa el primer que ve, m'entens el que vull dir? Després també crec que s'ha de fer una política d'autor i per tant un autor publiquen, sobretot els de per a infants, de vegades alguns tenen una miqueta d'incontinència, no saben reprimir-se, però sí que has de fer una política d'autor, donar a conèixer, has de saber que un autor no sempre tots els llibres els té al nivell que toca i per tant de vegades has de jugar i dir, bueno, este no és tan bo com l'anterior, però jo vull que aquesta persona vagi ahí. Però bàsicament jo crec que el que hem de demanar-li als xiquets i les xiquetes és que tinga qualitat. El major elogi que me poden fer del Micalet Galàctic, que ja t'he dit, no vaig a defensar els 100 títols o més que en té ara, però 130 al 100%, i n'hi ha alguns més fluixos, altres. Jo volia, quan va començar, en l'any 90, volia fer una col·lecció en valencià normal, és a dir, com podria haver en qualsevol altra llengua. No perquè estigués en valencià, i per exemple jo vaig tallar molt aquella literatura sempre de rondallística, molta, perquè això està bé quan ho feia Enric Valor o quan un autor ho fa en gana, però tots els contes que uno s'inventa contar així, com si tots els valencians encara visqueren en casetes al costat d'una figuera. No, els valencians vivim en ciutats també. Llavors vull que una literatura moderna, que n'hi hagi de tot, actual. I per tant, quan venien aquest tipus de literatura, jo sempre es carregava i deia, però estava creant una literatura. I això a mi m'agrada quan són els castellanoparlants del País Valencià, com per exemple la Canal de Navarrés, han posat els llibres del col·lecció i tal, i ha anat com a escriptor a zones castellanoparlants, sempre ha tingut els mestres, o en Bunyol per exemple va estar, o els xiquets, que els mestres te diuen, és que és una col·lecció sagrada, normal, és com el Barco de Vapor, és com, això és el que vull.
Que sí.
I crec que al final s'ha aconseguit per una altra banda, perquè al final molts dels autors que estan en aquesta col·lecció estan sent traduïts a altres llengües. I els autors valencians com Enric Lluch o Pasqual Alapont o Jesús Cortés, es pot trobar ja en gallec, es pot trobar, de fet, jo també he publicat alguns llibres en castellà, la traducció i tal. Això vol dir que quan un xiquet, com ha passat a mi, de Galícia, t'escriu una carta felicitant-se perquè li ha agradat el viatge al País de los Cocolitos, que és un llibre meu traduït, pues vol dir que no ho ha escrit un llibre només per a si, per als xiquets i les xiquetes, no? Però en principi demanaria això, qualitat. No sé si m'estic estarem més en les vostres preguntes i no vols dir ser fer totes les preguntes que potser tindríeu plantejades.
No, però això, m'interessava això, qualitat i que connectar amb la realitat que viuen realment.
El que sí que volíem que ens feres és una recomanació. Ara som a l'estiu, molts oients han començat o estan a punt de començar les vacances. Quines lectures els recomanaries? Perquè és una bona època per a llegir.
Sí, però el mal és que jo ja sabria que em faríeu aquesta pregunta.
És de compromís.
I estos últims dies no tinc el cap en això. Mira, una cosa que a mi sempre me cridava l'atenció és que quan diguem recomanem lectures i sobretot sempre pensem en llibres lleugers i tal. Jo crec que no, és un error. De fet, l'estiu és per llegir-se els llibres. Els llibres més grossos, els més gruixuts. Jo, El senyor dels anells, que és un tres volums, vaig llegir en un estiu, una obra que recomana, El tirant lo blanc, en la seva versió estesa, que ara se pot llegir, la gent que no pugui llegir-lo en el valencià antic, el pot llegir en la versió que 3 i 4 ha fet, crec que gairebé sencera, amb un llenguatge actualitzat per Joan Pellicer i una altra persona, però molt bona, aquesta versió. Ara és l'època de llegir-se La sombra del viento, que me la vas llegir jo l'estiu passat, perquè en 4 dies te la llitges, mentre que te poses a llegir-te un novel·lon, com una vegada vas fer jo de la Sense la terra promesa d'Enric Valora, i vas tardar 6 mesos llegint-la, perquè era entre... I clar, al final acabes fart, encara que sigui molt bona. Mira si vaig acabar fart que de la novel·la, no perquè llegir Valora és un plaer, no?, el llenguatge, però era una novel·la tan gruixuda que al final jo ja tenia ganes de llegir una altra cosa, no? Que em vaig llegir un assaig d'Elias Canetti, un autor que recomana, el Premi Nobel escriptor en Alemanya, jueu sefardita, nacionalitzat anglès, vull dir, tot personatges que diu, mira, això és el món i no la terra de cadascú. No? Vaig llegir un assaig que seria L'altre professor de Kafka, en traducció d'Alianza, i me'l vaig llegir en un dia, mira si vas descansar, que és un assaig preciós perquè parla sobre les cartes de Kafka a la seva núvia feliç i tal, i és un assaig. Per tant, jo ara vos recomanaria de cara a l'estiu, pues, obres a una certa entitat gruixuda. Sí. No? En valencià comencen a haver ja obres així bastant pàgines. Abans les novel·les que se publicaven en els anys 70 tenien 100 pàgines i escats. No? Sí. Ara ja, pues, jo, per exemple, una novel·la que recomano és El mut de la campana de Josep Lozano. Si algú li agrada, per recomanar-vos alguna obra d'autor valencià. Jo segurament aquest estiu me llegiré l'última de Vargas Llosa.
Ah, l'última
que trec, perquè sempre és una... I tots els estius sol llegir alguna cosa que m'agrada també de Saramago. Obres que ja fa temps que s'han publicat. Jo l'últim estiu, en setembre, vaig llegir Todos los nombres. Me va encantar, no? Però, per tant, ahir n'hi ha qualsevol tipus. Els best-sellers no fa falta que es recomani perquè ja...
Ja van sols.
Ja tenen situació, no, els best-sellers.
Però poesia, per exemple, no perquè tinga mania... Teatre, per exemple, és molt bo llegir. Jo he llegit el Harold Pinter. Reconec que probablement és una miqueta complicat per una persona que no està habituada a llegir teatre, no? A mi no m'ha sorprès, perquè també he dit que este és teatre una miqueta estrany, però de vegades llegir teatre és bastant,
sí,
bastant fàcil.
Sí, és bastant interessant.
Sí, no, sí. Jo, per exemple, vaig ser un gran lector de Borovallejo, i són obres que tenen que recomanen, no? El Tragaluz, per exemple, per dir alguna. No acostuma molt a llegir la gent teatre, no? I assaig també. L'últim estiu vaig llegir El planeta americano, que ja portava anys. És que en estiu aprofite per llegir les coses que fa temps que m'he comprat i no he tingut temps. Sí. Però El planeta americano de Vicente Verdú és un assaig molt àgil que t'explica la forma de vida dels americans, que tots se'n van de les grans ciutats i comencen a fer casetes separades, no?, amb el seu màstil, la bandera, etcètera, etcètera. I crec que estem copiant el modus de vida americà i cada vegada estem més... Tot el món vol viure vol viure fora, en urbanitzacions, etc. A mi em fa risa perquè quan vaig llegir el llibre vaig pensar, mira, jo sí que sóc ecologista, que visc en una colmena, en una finca, perquè no destrossa així el terreny, no? Algú m'ha dit, això hauríem de discutir-ho, vale, però moltes vegades n'hi ha gent que venen d'Anglaterra o d'altres zones a viure en un paratge natural i tenen la seva caseta, i quan fan allí construccions es queixen, és que venen a viure destrossant, home, tu vas anar, no? El primer.
Tu vas ser el primer.
I no vols que vagin els altres, jo més me quedo en ma casa en un ascensor i tinc tots els problemes d'una comunitat, però sóc ecologista, no destrossa més. Però bueno, és fantàstic llegir això, t'obri la ment, no? No sé si no he recomanat algo actual, no? De l'últim que s'ha publicat no me verà la memòria.
Bé, has recomanat.
Josep, ha estat un plaer sentir-te.
Per a mi un plaer estar amb vosaltres.
Val. I si la lectura és un plaer, també és un plaer sentir el grup Sau.
Ens hem cremat les mans tants cops com ha calgut. Hem mossegat el terra sempre que hem caigut. Si mai en algun dia comès algun error, ara tot el que puc dir-te és que ho sento molt. No hem de mirar enrere per poder sentir-nos bé. No hem de mirar enrere per saber tot el que hem fet. Ara tinc la cara cremada pel vent. També tinc els teus poemes escrits a la meva pell. I si un dia et fan falta, no pateixis, jo te'ls guardaré. El mar estava quiet, anàvem a la deriva, a l'horitzó no es veia res. No hem de mirar enrere per poder sentir-nos bé. No hem de mirar enrere per saber tot el que hem fet. No hem de mirar enrere per poder sentir-nos bé. No hem de mirar enrere per saber tot el que hem fet. I totes les promeses que un dia ens vam fer, segades amb la mirada d'aquell que només té fe. I si un dia ens fan falta, no pateixis, que jo les guardaré. I si un dia ens fan falta, no pateixis, que no les oblidaré. Estic escrites a la pell, però saps molt bé que cal que anem de pressa, que potser no hi som a temps. Poemes i promeses escrites a la pell, escrites a la pell. Poemes i promeses, poemes i promeses escrites a la pell.
I després d'escoltar Poemes i promeses del grup Sau, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a la paraula barret, que forma part de la indumentària de l'estiu. Escoltem les frases següents.
Com que ens hem de protegir dels raigs ultraviolats que emet el sol, ens hem comprat un barret. Ja ho tenim tot per anar a la platja. L'ombrel·la, les gandules, els barrets i els llibres per a llegir. Aquest congrés ha estat tan ben organitzat que ens hem de llevar el barret. No ens aclarirem mai en aquest projecte. Tants caps, tants barrets.
Com totes les setmanes, abans de dir-vos el significat, que de segur ja el sabeu, us comentem que el mot barret és un diminutiu del llatí virrus. Aquest substantiu es referia a un tipus de capa curta amb caputxa. Ara, cal remarcar que el mot virrus és d'origen cèltic. Probablement ja existia la forma birrito, que contenia el sufix ito, usat com a diminutiu en aquesta llengua. En les dues primeres frases que hem escoltat abans, el substantiu barret significa peça que s'usa per a cobrir el cap. Aquesta peça se li pot dir també capell. En les dues frases següents, aquest substantiu forma part de les dues frases fetes. La primera, llevar-se el barret, significa demostrar o tenir molta admiració o respecte per algú o alguna cosa. I l'última frase, tants caps, tants barrets, es diu per a indicar la disparitat d'opinions, de conveniències, de propòsits que podrien sorgir entre les persones. I finalment afegim un refrany més al nostre recull. Avui guarda relació amb l'amistat. Escoltem-lo.
Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.
I pensant que més d'un el puga usar, us recordem com es diu en valencià.
El qui troba bon padrí ja ha corregut mig camí.
Aquest refrany ens recorda que aquell que té protectors poderosos no trobarà dificultats a l'hora d'acomplir els seus objectius.
I com que sabem que al nostre convidat Josep li agrada molt Joan Manel Serrat, li dediquem aquesta cançó.
Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el boc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu. Mut el mot, sar dels sols, tiro en tots teus els dams. Mentre el món gira jo d'un tall d'on, mort a mart. Raja roig, reu el riu, geu el jou, fort i fart. Sang i sol fotut fa tan posem fil de fer. Cor que el cor em consum crema el crim, mal de mel. Pell de poll, som de sang, campo com mecs amb mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell, cor de carn, cal un cul, cuixa en caix. Vals que vol ballar el vell, poc que puc, pes el pas. Llep el llop i que'n va veu el bou, glup d'un glop. Fer per fi cas al cos ja sóc jo, viu d'en peus. Put un pet ull amb l'ai, rucs o ri, plou i em plau. Sé com sóc i qui no hi veig el boig, cloure'm clau.
I després d'haver escoltat Res al ras, interpretada per Joan Manuel Serrat, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma.
La pregunta d'aquesta setmana tracta de literatura, avui que tant hem parlat de llibres. Us llegim a continuació un fragment extret de l'article d'opinió El valor de la lectura, de l'escriptora i directora de la Biblioteca Nacional, Rosa Regàs, abans de formular-vos la pregunta d'aquesta setmana.
Llegir és, sobretot, un exercici mental. mou la ment, la revoluciona i la desenvolupa, sempre produint inquietud, que sorgeix quan coneixem altres àmbits i altres opinions. En una paraula, quan accedim a altres mons diferents del que ens envolta i ens protegeix. Llegir accelera el ritme de la nostra intel·ligència, l'enfortix i l'enriquix, de la mateixa manera que caminar enfortix els músculs de les cames i ens fa més àgils. Llegir és viatjar, és conèixer altres mons que viuen com nosaltres al planeta, però també és conèixer altres àmbits de pensament tan vàlids com els nostres. Llegir és submergir-se en la vida d'altres personatges, és detestar, estimar i comparar, és sentir complicitat amb el pensament d'un ésser que potser no coneixerem mai, o dissentir d'un altre entenent els elements que ens en separen. Llegir és tenir moltes vides, és obrir-nos mil possibilitats, és tenir l'opció de conèixer i de reconèixer el passat i el present. I, per què negar-ho? És un camí que ens condueix inevitablement al centre mateix del nostre propi jo. Conèixer-se al capdavall, saber-se, acceptar-se i, per la mateixa raó, acceptar els altres. Llegim, doncs, siguem feliços i deixem que també ho siguen els nostres fills.
I la pregunta d'aquesta setmana és: quin poeta valencià del segle XV va ser musicat pel cantant Raimon en l'any 1989? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, cav-vera@upvnet.upv.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en què us vam llegir un fragment extret del llibre València, guia particular, de l'escriptor Joan Francesc Mira, i us preguntàvem: des de l'any 1871 es realitza la Fira de Juliol a la ciutat de València, però quin és l'origen d'aquesta celebració? I la resposta correcta és: durant les setmanes del mes de juliol i el mes d'agost, quan sol fer molta calor, la burgesia i la classe mitjana valenciana abandonaven la ciutat a la recerca d'ambients més frescos. Per tal de retenir-los algunes setmanes més, van acordar els comerciants i l'Ajuntament de la ciutat de València crear la Fira de Juliol. La persona guanyadora del programa de la setmana passada és Adela Llinares Martínez. Adela, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera.
Us recordem que l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística convoca unes ajudes per al PDI que vulguin impartir classes en valencià per primera vegada. El termini de presentació a distància és fins al 31 de juliol? Sí. Han intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Fins la setmana que ve en una nova edició de Plèiades.